Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Ha mort a Madrid als 90 anys Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO i antic ministre d'Educació i Ciència durant el govern de Leopoldo Calvo Sotelo. Nascut a Barcelona l'any 1934, Mayor Zaragoza ha estat el català que ha ostentat el càrrec institucional de més rang a escala mundial. Mayor Zaragoza, doctor en farmàcia, també va ser rector de la Universitat de Granada i va ser nomenat vicepresident del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Va ser diputat al Congrés per la Unió de Centre Democràtic a les primeres eleccions en democràcia i també diputat al Parlament Europeu pel CDS, el Centre Democràtic i Social. Actualment, Mayor Zaragoza presidia la Fundació Cultura de Pau, que emet un comunicat on reconeix que es tracta d'aquesta desaparició la d'un personatge que qualifiquen d'excepcional, amb una dedicació, visió i compromís que, diuen, ha deixat una petjada inesborrable a la institució i entre totes les persones que el van conèixer. La Fundació assegura, més a més, que el seu llegat perdurarà com a font d'inspiració en la missió de l'entitat i els seus valors. Més notícies, Natàlia Ramon.
Pere Aragonès va ser espiat amb el programa Pegasus sense autorització judicial durant l'any 2018. Això és el que diu l'informe pericial elaborat pels Mossos, que avança al digital eldiario.es. Segons fonts jurídiques, l'autorització del Tribunal Suprem perquè el CNI espiés l'expresident de la Generalitat no va arribar fins al juliol del 2019 i es va allargar fins al març del 2020. En paral·lel, el jutjat de Barcelona, que investiga aquest cas d'espionatge a l'independentisme català amb aquesta aplicació Pegasus, ha demanat a les autoritats de Luxemburg la informació fiscal i bancària de l'empresa israeliana que és propietària del programari. El jutge que instrueix la querella presentada pels exdiputats de la CUP Carles Riera, Albert Botran i David Fernández ha pres la decisió després que la Fiscalia hagi avalat aquestes investigacions internacionals. A més, un informe previ dels Mossos va detectar que s'havia espiat els mòbils almenys de Rieda i Botran.
Una incidència tècnica provoca la caiguda de l'aplicació i la web de CaixaBank. Des d'aquest migdia, els usuaris no poden accedir-hi. Quan ho intenten, els surt un missatge que s'ha produït un error, això és el que els informa, o bé la pàgina es queda pensant, intentant carregar l'aplicació. El problema afecta tots els usuaris, independentment de la seva ubicació. L'entitat afirma que els seus tècnics estan treballant per solucionar el problema, però no tenen previsió de quan estarà resolt. CaixaBank descarta rotundament, això és el que han dit, que es tracti d'un ciberatac.
Un estudi encarregat per Sos-Racisme reclama més diversitat social i racial a la judicatura espanyola. 7 de cada 10 casos que arriben a Sos-Racisme no es denuncien perquè els afectats consideren que no hi haurà una resolució justa. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bona tarda. El treball reconeix que hi ha racisme estructural als jutjats, a vegades inconscient, per aquesta raó que apunta Josep Granados Lladós, advocat i investigador social, autor de l'estudi.
El fet de ser blanc o no blanc et fa viure la vida d'una manera diferent, que determinen la teva visió del món. Entenem que aquesta identitat racial i aquesta mirada té un pes, conscient o inconscient, possiblement majoritàriament inconscient, respecte a com es mira el dret i com es miren els casos de racisme.
Granados recomana empatia als jutges i que sigui obligatòria la formació en temes de discriminació per racisme per a tots els operadors jurídics. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I nova victòria judicial per a Donald Trump després que un tribunal de l'estat de Geòrgia hagi retirat del cas la incisiva fiscal que investiga les suposades interferències electorals que l'ara president electe hauria comès l'any 2020. La fiscal suspesa Fani Wills es va fer cèlebre per la seva vehemència en denunciar una trucada telefònica on Trump va pressionar el secretari d'estat de Geòrgia perquè li trobés més d'11.000 vots que l'ajudessin a guanyar els comicis que va perdre contra Joe Biden. Ara, un afer amorós de la fiscal amb un assistent que va participar en la investigació Trump ha fet descarrilar el procediment. Esport, Sergi Andreu.
El blaugrana Ferran Torres ha explicat en una entrevista a TV3 que és optimista de cara al partit que jugarà el Barça dissabte contra l'Atlètic de Madrid, però que caldrà igualar la intensitat dels jugadors matalassers. El davanter valencià diu que estan tranquils, amb confiança, i que si són capaços de mostrar la millor versió, el Barça és imparable. L'Uni Girona busca aquest vespre, 8:45, l'accés als vuitens de final de l'Eurocup femenina de bàsquet davant del Campobasso italià a Fontajau. A l'anada, les gironines van guanyar de 2 punts de diferència. En ciclisme, aquest vespre es presenta a Madrid el recorregut de la propera edició de la Vuelta a Espanya. Les 3 primeres etapes es disputaran a Itàlia, al Piemont. L'edició de l'any que ve de la Vuelta també passarà per Catalunya, on s'hi disputaran 3 etapes. El barceloní Albert Costa i el lloretenc Miquel Molina compartiran un Ferrari als Estats Units l'any que ve, en el campionat de resistència. Els catalans formaran part de l'equip Dragon Speed, en la categoria que és la superior dels Gran Turismo en aquest campionat.
Fins aquí les notícies.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota. Molt.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 7 minutets de les 6 de la tarda. Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
De seguida parlem de cuina.
De seguida.
Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Per què no et sento?
Perquè, mira, estic parlant des de Sardanyola. Estic aquí,
un moment que ha vingut un moment que...
Ja anaves arribant, no?
Ja sóc aquí.
I si en Fran Domènech ha entrat a la sala, ai, això vol dir que farem crida de participació a través del 607-070901 perquè obrim nova casella del calendari.
Ha arribat el calendari d'advent que porta un munt de capsetes plenes d'il·lusions. Aquestes festes regala emocions regalant teatre. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Regalateatre.cat patrocina el calendari d'advent.
Perquè obrim la casella del dia 19 de desembre del nostre calendari d'advent. Si voleu participar amb nosaltres, traieu el mòbil, prepareu el WhatsApp, perquè de seguida us fem la pregunta, el 607-070901. No heu de trucar, eh? No heu de trucar, haureu de participar a través de WhatsApp. A veure, obro el sobre.
Nervis, quins nervis.
Hòstia, nano.
Oh!
És que avui, Ada...
Avui ho patem,
eh? Mira, de tots els que hem obert... Ai, ai. És el que ha de parellada, li agradaria més.
Va, però no m'ho refreguis per la cara.
Un xec de 100 euros
per...
a bescanviar qualsevol mercat de Barcelona.
Oh! Resoldríem els escampans. Resoldríem la cosa bona per fer aquests...
Perdona una cosa, això és un regalasso?
Regalàs.
Gentilesa de Mercats de Barcelona, jo diria que és un dels premiacos que han sortit en aquest calendari d'advent, insisteixo, eh? Un xec de 100 euros a bescanviar a qualsevol Mercat de Barcelona, gentilesa de Mercats de Barcelona. Què heu de fer per aconseguir això? El 607-070901. Avui la pregunta va relacionada amb el que parlarà Ada Parellada. De què parles avui, Ada?
Avui parlo d'aperitius, de llibertat absoluta, de creativitat al màxim, d'imaginació sense límits.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix aquest espai.
La pregunta al 607-070901 va relacionada amb els aperitius de l'Ada, perquè la pregunta que us feu fem és... Quan sou anfitrions, Fran Domènech,
sí, a veure,
quin és l'aperitiu que no pot faltar a casa vostra?
Durant les festes, eh?
Durant les festes, oi? Ja ho diré avui. Sobretot durant les festes. El 607-070901, aperitiu que no pot faltar a casa teva si ets anfitrió, Fran.
Ous farcits,
podria dir. Això ho feia la meva iaia.
Sí,
ja
entengui, eh?
Sí, també és una tradició que ha vingut de manera familiar. Els ous farcits, diria, va.
El meu senyor fa una espècie de... una barreja amb pota de cranc, maionesa...
Oh,
amb...
dins de l'ou.
Amb el rovell. Oh, que és bo això, per favor, això que fa. El 607-07-09-01, 607-07-09-01, podeu anar dient la vostra entre tots els que participeu. Al final de la secció de l'Ada Parellada entregarem aquest xec de 100 euros a bescanviar. Uau, eh?
Estic salivant, eh? Amb el que estan enviant els nostres oients.
A mi me'n dóna 100 i surto pagant-ne 300, perquè
d'això es tracta.
No puc sortir del mercat sense...
D'això es tracta. Gasteu-vos els quartos a mercats de Barcelona, clar que sí. A veure, Ada Parellada,
sí, mira,
què m'expliques?
Ja ho tenim, això. I hem cuinat l'escudella, hem cuinat el pollastre, fins i tot hem fet torrons. Però durant les festes de Nadal també hi ha espai per als àpats més informals i amb més marge d'aportació d'idees personals. Parlem de què? Parlem dels aperitius, també dels entrants, que, per exemple, poses al mig de la taula el dia 26 abans dels canelons, la nit de Cap d'Any, el dia d'Any Nou...
És allò que dius que fa festa.
Clar, clar, clar. No.
És el que fa festa.
Tu, quan, a més, la gent va arribant així amb decalatge, i van, ja tens els aperitivets, però també per aquella taula veure la ben corulla d'aliments, no? Què són els aperitius? És l'espai de la creativitat. No hi ha límits, no hi ha normes, no hi ha tradicions que t'encotillin. Tot està permès. I és una bona estratègia. No és només per passar-nos-ho bé, sinó que és una bona estratègia per fer aquell àpat adaptable a tothom. Saps aquells que no els agrada això, que no els agrada allò?
Que no mengin, que agafin d'una altra safata i ja està.
Exacte. Però els aperitius t'ho permeten, que en és canvi ideal. El menú doncs queda més encotillat, no? Per exemple, aquells que no mengen aquest aliment o aquest altre, aquells que reneguen de la tradició. Ai, sempre feu el mateix! Mm. O els que reneguen de la modernitat. Ja estic tip de coses rares. Els ous farcits, eh? Per tant, amb aquests aperitius entens per tots els gustos i salves totes les situacions. Però, posem-nos-hi. Jo vinc plena d'idees, eh? Però primer, quatre consells molt importants.
Vinga, va.
Vinga. Si pot ser, millor freds, perquè així els pots fer amb ventilació, que allò de quedar-te enganxat a la cuina en el moment de que està venint la gent, doncs és un mal rotllo, o que si han de ser calents i te'ls menges freds, horrorós.
Mal assumpte. El pitjor és quan ve la gent abans i et diu aquest t'ajudo, deixa'm, no m'ajudis. Vés a seure al sofà, agafa't una cerveseta i no entris a la cuina.
No entris. Per tant, si són freds, els pots preparar a l'avançada. Per tant, sempre, si us plau, preparats a l'avançada. Tot i que pot haver-hi algun disgust, eh? És a dir, quin disgust? Per exemple, canapés, o sigui, de torrades toves. O...
perquè es remullen.
Formatges d'aquells d'untar, secots. Que això també és una mica amb aquelles escardats, saps?
Ai, sí.
Després, tercer consell, importantíssim. Complementa'ls amb alguna cosa comprada de bona qualitat. Un formatge artesà d'aquells una mica untuosos, per exemple, jo què sé, tou dels Tilers, el Serrat Gros, tots aquests formatges boníssims. Una bona llonganissa, pernil, per descomptat, un micuit de foie, un salmó fumat, o sigui, coses d'aquelles que t'ho resolen i que doncs no has hagut de fer. Ara, sobretot, el consell que més us dono és que fugis de les formes que vulguin semblar nadalenques. És a dir, si vols fer un arbre de Nadal de galetes salades o un Pare Noel de pebrots del Piquillo amb brandada de bacallà que vulgui semblar la barba, ja veuràs, eh? Que a mi m'ha passat, eh? Que acabaràs
semblant. No foteu invents. Feu un clàssic, tu.
Primer que t'estaràs mil hores i després que molt probablement acabaràs fent un Pennywise.
Un pallasso xunguíssim.
Un pallasso xungo que farà un terror, que farà terror a tots els nens de la casa. Per tant, fuig d'aquestes coses complicades, que no estem fent manualitats, estem fent aperitius per menjar. Per tant, a partir d'aquests quatre consells, les possibilitats de fer aperitius finger food i entrants d'aquests variats és infinites. Només has de tenir-ne ganes, fer volar la imaginació, i jo dic que per aclarir-nos, perquè les possibilitats són enormes, he fet una mena de classificació. Per exemple...
Alerta, cuidau.
Posa un separador, alguna cosa, alguna música, alguna cosa, que s'alegri. Nosaltres fem el separador.
Una mica Nadal rumbero, eh?
Rumbero, vinga. El marisc. Marisc sempre fa Nadal. Com el pots posar? El pots posar cru, per exemple, un tartar.
Oh.
De gambes, d'escamarlans, de vieires, el que tu vulguis, tot talladet. Ostres. Ostres, no volia... Ostres. Ostres, no reaccioneu?
Ostres, marisc.
No reaccioneu? Ostres, marisc.
La Montse fa ostres a casa, eh? Veus? Ens ho acaba d'escriure.
Ja comencem. Sí, la Montse. Ja comencen a opinar, doncs, ostres, és un... Has de vigilar molt, de no tallar-te la jugular quan les obres, això sí, vull dir, anar ben protegit, perquè si
sí,
no...
Sí, vigileu, guants.
Farem el Nadal amb pel·lícula de terror, també. I llavors, per exemple, les pots fer crues amb una mica de llimona, o, si no, amb una vinagreta, xalota picada, sèsam, gingebre i unes gotes de suc de llima. Ho heu apuntat, tu. Això? Vinga, ja està.
Apuntadíssim.
Apuntat. El marisc també el pots fer bullit, allò, però has de bullir poca estona, si us plau. Si bullis molta estona, se't queda gomós. Per tant, res. Poses l'aigua a bullir. Quan trenca el bull, si són gambes o llagostins, tu els poses dins de l'aigua i apagues el foc. I llavors, només aquest calor residual t'ho farà bullir, quedaran boníssims. Què pots fer amb aquest marisc? Oh, te'l menges directament amb una bona maionesa, ja ho tens.
Sí, ja funciona.
Ara, per què no fas un còctel de gambes i recuperem aquell còctel de gambes sí. Amb salsa rosa ben feta?
No sé si hi ha algú que ha dit còctel de gambes entre els nostres oients. Insisteixo, al 607-070901, quin és l'aperitiu que no falta a casa vostra quan feu d'anfitrions en joc un xec de 100 euros a bescanviar en qualsevol mercat de Barcelona. Gentilesa de Mercats de Barcelona, el nostre calendari d'advent. Què diuen, Fran?
És que tu dius, no sé si hi ha algú. No, el Quim, el Veus? Pau i la Carlota, quan són anfitrions, fan còctel de gambes.
Amb el
home,
seu
és un
enciam.
Clàssic. Clar, és fantàstic, això.
Pots posar pinya si vols, pots deixar-te anar, per què no? Però un dia és un dia. I després també pots fer unes gambes a la llet, que després les escalfes lleugerament i ja està, eh? Vull dir que no hi ha... vull dir que són molt fàcils de fer i són exquisites. A més, posa pa allà i acabaràs d'omplir poca gamba i molt pa.
I acabaràs d'omplir, diu.
Suc de la llet i és boníssim.
607-070901. A veure, recompte ràpidament, perquè sé que estan entrant molts whatsapps, sí. Què ens estan dient?
Mira, anem des del més senzill fins al més complex. La Naia, fuet. Posa fuet a taula.
Bon fuet,
I l'Eric diu, escolta'm, escopinyes de tota la vida, que això funciona molt bé. La Montse, croquetes. Aquest
sí,
seria el pack de coses senzilles.
Aquí arribarem, també.
La Neus fa torradetes amb sobrassada i mel.
Clar.
El Lluís Bo, sofistica una mica més, que ets tomàquet cherry farcit de formatge tendre. Magnífic, eh?
És estupendo.
La Laura recupera, diu, això és molt viejuno, entre cometes, però jo hi poso dàtils amb bacó.
Home, enrotllats, eh?
Són meravellosos.
Correcte. El Juanjo fa truita de patates.
Meravellós.
Suposo que la deu servir amb deuets. I acabo amb el Lluís, atenció, que diu, jo faig morro cuit a trossets petits en una paella fins que en tinguin ben cruixents per fora i tendres per dins.
És allò típic que dius, no fa Nadal, però vola, saps? Ho posa a mitja de taula i vola.
És que ara vull fer un dinar amb tots els nostres oients i que cadascú porti aquests entrants, saps?
Va, fantàstic. Seria
morro, és addictiu, aquest morro, eh?
Va, veritat, has dit marisc, però també tenim...
Però passem.
Patata.
Exacte. Passem de lo més de l'ostra, no sé què, a la cosa més senzilla i més econòmica, però més deliciosa, que es diu patata. Què podem fer amb les patates? Per què no fas una ensaladilla russa? Per què no fas una bona ensaladilla russa feta per tu? Perquè algú parlava de... Ara m'ho anava a apuntar i, bueno, és igual, ja m'ha despestiat. La truita de patates, dius.
Sí,
fa una truita de patates fa Nadal. Si la fas tu, sí. Saps què et vull dir? Fes-la tu amb la teva categoria i amb el teu amor i veuràs com això fa Nadal. Una ensaladilla russa que si vols, la pots complementar, doncs, posa-hi una bona anxova o una sardina fumada extraordinari. Oh. O per què no? Deixa d'anar i poses una culleradeta de caviar a sobre.
Oh.
Eh que sí? Vola. Les chips, que dius que no fan Nadal, les chips. Prova de posar-les amb uns bons musclos en escabeig i una maionesa feta amb l'oli dels musclos en escabeig. O sigui, amb la salsa de l'escabeig. I a més pots fer-te tu els musclos en escabeig.
I perdona, Ada, tu abans, ara parles de xips amb patates, no?
Sí.
Però s'han posat molt de moda des dels últims anys. Les xips de moniato, no?
Exacte, xips de verdures, també.
Exacte.
Jo, veus, les xips de verdures, et recomano que les compris. Mira què et dic, perquè
sí.
Fer-les a casa té la seva dificultat, I encara que tothom ara digui, no és veritat, bueno, acostumen a remullar-se. Les has de menjar bastant ràpid, perquè si no es remullen. Tenen molta aigua i es remullen fàcilment. Per exemple, la patata pot ser la base d'un canapé. Sí, sí, sí.
La tu patata les... pot ser la base.
Pot ser la base. Tu les fas a rodanxes i les fas al forn, o si no vols fer-ho de patata, ho pots fer de moniato. I a sobre hi poses formatge d'untar, herbes fresques i salmó fumat, i tens un nòrdic boníssim. Oh. O sigui, saps què et vull dir? O sigui, que en comptes de fer un canapé de pa, el fas amb una base de patata o de moniato. Val? Més coses.
Espera, et puc anar saltant jo? Segueix-me sí. Tu el ritme. Va, vinga. Arrebossats i fregits.
Bueno, això...
Croquetes no i bunyols, fallen. Per exemple.
No fallen. Aquests són els que més èxit tenen. Sobretot, però sobretot en el cas dels bunyols, sí que és veritat que s'han de fregir al moment. Tot i que hi ha un truc, eh? Els pots prefregir, val? I els tens amb una safata i els hi dones un cop de forn.
A pam.
Pam. De forn, eh?
De forn. No forn. Tornar a fregir.
No tornar a fregir. De forn fort... i més o menys et recuperen la textura, val? Et dono la meva recepta de croquetes, vale? Perquè és fàcil i ningú cal, no els hi caldrà ni llapis.
M'agrada, recepta de croquetes sí, per part de parellada. Vinga, som-hi.
Jo per recordar-la, jo dic la regla del 5. Tot és de 5. 500 mil·lilitres de llet, 50 de farina, 50 de mantega i 500 de producte.
D'acord.
Val, si són de pollastre, direm 500 de pollastre rostit, de pollastre.
Molt fàcil, perquè tots són 5 i 0. 5, 500, 50, 5, 50, 500.
500, 50, 50 i 500 una altra vegada, vale? Uh-huh. I ja està, o sigui, tu fas una bona beixamel, d'acord, amb la llet. Primer has d'enrossir la farina amb la mantega, després l'escaldes amb la llet, i quan allò agafen la bona beixamel, i poses el producte, que t'he dit que són 500, en el cas del pollastre, rostit, evidentment, sal, pebre i nou moscada, home, això ja ho sabem. I això ho deixes refredar, evidentment, el pollastre està esmicoladet, que ja ens entenem, i després fas les teves boletes o rebosses amb farina, ou i pa ratllat i les fregeixes. El bo de les croquetes és que es poden servir fredes i ningú no s'escarafalla. Les poses allà tèbies o tal.
Una altra categoria. Vinga. A veure, el formatge.
Home, la gran solució és aquelles taules de formatge tallats. Saps aquelles taules tan boniques que es complementen també amb embotits, bastons de pa i fruita, que tu les pots allà posar tan boniques i que al cap de quan han passat la horda de convidats queda tot desert i tot allà trossets i ningú s'ha menjat el raïm?
Totalment.
Totalment. Vale? O si no, amb tapetes on el formatge és el protagonista. Per exemple, allò tan deliciós d'agafar un formatge a brí i posar-lo al forn.
Boníssim.
I llavors...
Amb una taula ben maca.
Vull dir que són verdures crues, palets de verdures.
Sí, però ben talladet i ben mono, fa un goig.
Amb palets, bueno, fins i tot amb trossos de pa tallat de qualsevol manera que la gent allà suca. El provoloni també fa la mateixa funció, que el venen ja fet, el poses amb una terrina d'aquestes de crema catalana, la poses al forn i ja està. Croquetes. Dius, que vols arrebossar formatge? També ho pots. En direm croquetes, però és un tros de formatge tipus manxeca, així que sigui més duret, però que també acabi fonent, o emmental, o mozzarella d'aquesta, de barra.
Sí.
I llavors ho has d'arrebossar dues vegades, amb farina, ou i pa ratllat, farina, ou i pa ratllat, per assegurar-te que fa una bona crema, una capa per fora, després ho fregeixes, i quan tu menges, el formatge s'ha fost. Bueno... M'estic emocionant, oi?
T'estàs emocionant, però és que no és per menys. No és per menys.
L'altre dia vaig fer una cosa que em vaig tornar a l'Ela, però va ser molt mono, eh? Uns deuets de mental que vaig buidar amb un buidador d'aquells que fan rodonetes i el vaig farcir. Hi ha algú que ho fa, això?
Sí, el Roger, concretament, ens ho escriu, que fa daus de mental.
Daus de mental, sí. Però sencers, però si els vols buidar, després hi poses sobrassada.
Oh, mel!
Mel, i uns feixucs, tot va dins a l'hora.
Fill meu.
I llavors una cosa que està molt de moda són aquests amb formatge cremós,
sí.
Que tu el barreges amb fruita seca,
boníssim,
amb nabius, amb herbes, fas amb nabius d'aquests secs, eh?
Sí.
Amb orellanes, o el que tu vulguis, i ho barreges, tot fas allà, tota la barreja, i després t'entretens a rebussar-los amb més fruita seca, et fas com unes boletes que també et menges.
Com si fos un Ferrero Rocher, però diferent.
Un Ferrero Rocher. Si es poses a sobre d'aquests papers de mini magdalena, bueno, de tocinet.
Això ho fa, sí, com de tocinet. Ma mare ho fa, però ho fa amb, ja t'ho diré, amb foie. Ah. I els, inclús els vernissa, els arrebossa amb pintura daurada. I sembla que t'estiguis fotent un ferre de roixa, però és de foie. Mare de Déu. Va, una altra categoria.
Vine, quin vols ara?
Ous farcits.
Home, va, digues tu. Bueno, escolta'm, és la caixa vintage, ja ho sabem, això, però són l'èxit dels èxits. És que volen. I només cal que, tu com els has dit, amb cranca, bueno, fes-los de tonyina, si no, perquè és la clàssica, és boníssim. Sí. L'única cosa que has de fer és una maionesa que fins i tot et permeto que la compris.
Gràcies.
De res. I llavors en allà hi tritures la tonyina ben escorreguda, i llavors hi poses també doncs el rovell de l'ou dur, perquè has fet uns ous durs, els has buidat, que no t'ha sobrepassat amb la cocció dels ous. Importantíssim, eh? 9 minuts i remullats immediatament amb aigua gelada amb gel, perquè així se'ls podràs pelar i no se't quedarà tota la closca enganxada a l'ou.
Això no sabia que era aquest el truc.
El truc aquest, vale?
Amiga.
Segona, quan els fas, és que explica fins i tot com es fa un ou dur. Sembla una bajanada, però quants disgustos ens han dut, eh? Quan veus que en l'ulleta de l'aigua hi ha una espècie de núvols que estan flotant. Doncs per evitar que aquells núvols vagin sueltos de l'ou perquè s'ha escapat una mica de clara i fa la seva dins de l'aigua, has de posar un raig de vinagre i tot i se't quedaran ben presos, vale? Llavors, doncs ja està, això de farcir-los, els poses amb una aigua, amb una màniga pastissera, aquesta massa, i tots els nens a disfrutar farcint aquests ous.
Última categoria.
Vinga.
Un clàssic, els canapés. Ai, els canapés, la meva iaia.
Margarita. No, com es deia la iaia?
La meva iaia, Nona.
Pues digue-li.
T'ho vaig explicar, no,
sí,
els canapés?
Sí, que per Nadal ho fèieu.
Ui, una paciència, però és que eren famosos els canapés que feia la meva iaia, fins que un dia va dir, ja prou, m'he cansat de fer canapés, i ara actualment no fa canapés, pobreta, deixem-la descansar. Però jo ja l'ajudava a fer les coses bàsiques, que és tallar el pa Bimbo, treure-li les crostes, i després, un cop estava tot untat, ho tallava en 6 parts. Perquè ella era de 6 que deia que el canapé t'ha d'entrar tot sencer a la boca, nena.
Tot sencer, al màxim 2 mossegades. Ara ja venen el pa sense crostre, que és una
vens. Que em treuen la feina, aquesta gent.
Treuen la feina a l'Elisenda. Però, bueno, escolta, traieu el llibre dels anys 60, que tot torna i tenen molt èxit, vale? El tema és untar-los amb una crema per evitar que el pa de motlla es remulli excessivament, vale? Fas aquestes cremes de formatge d'untar amb herbes, amb espècies, i amb molta imaginació, o patés, que siguin d'aquests d'ànec, o paté de porc, perquè és boníssim, un paté de la campanya, per què no? Vale? O patés vegetals, que ara es venen.
I alguns de boníssims.
Ah, hi ha un paté de carxofa.
Boníssims.
Puc dir la marca?
Sí, clar. Digues si és bo.
És imperfect, que són...
Com es diu?
És imperfect, que són de carxofes recuperades que s'anaven a llençar a les escombraries.
M'agrada.
Bueno, és contra el malbaratament alimentari. Llavors els has d'acabar amb tota la imaginació, però que lligui una mica, eh? Anxoves, ou dur de gualla, pernil cuit, i l'extraordinari i mai prou lluat i que s'ha de recuperar, ou filat.
Ai, l'ou filat.
Ai, els anys 80. Que no intenteu fer casa, que és difícil de pebrot.
No, compreu-lo, compreu-lo.
Podeu comprar i és una meravella. I fins i tot us permeto que en aquests canapés, perquè estem vintes, els hi posis allò que en dèiem marisc, caviar barato, que era aquell caviar...
Caviar barato, diu.
Bueno, que era aquell caviar que no era caviar, però què
passava? Sí, tant.
Com es deia, maruca? No, com es deia?
No sé com es diu, és igual el que diuen caviar, però no és ni idea.
I després hi ha doncs, aquell altre caviar que són d'ous de salmó, que és vermell i és preciós. Perquè els canapés, a part del sabor, han de tenir diversitat de colors i diversitat de textura, saps? I és aquesta una mica la història. Jo us recomano que no us en donaré de gaires bones idees, però si recupereu un llibre o un lectures d'aquell de Navidad dels anys 70 que heu guardat tants anys a la vostra vida, recetes de Navidad...
Veureu allà.
Trobareu molt bones idees.
L'heu filat. Entre d'altres coses, millors idees que la de parellada, ho dubto. Vinga, va, resolem qui s'emporta el calendari d'Advent. Un xec de 100 euros a vas canviar en qualsevol mercat de Barcelona, gentilesa de Mercats de Barcelona. Fran, recull del que han dit.
És curiós perquè ara parlava l'Ada dels ous i la Maica diu aquest any farem ous farcits, però els farem calents, gratinats amb beixamel. O sigui que tots a casa de la Maica.
Puc venir.
Amb coses calentes, la Cristina diu que farà llagostins, és el que més li agrada d'aperitiu. La Joana fa pop a la gallega i croquetes de bacallà amb una mica d'all i julivert. Segueix el còctel de gambes. La Sílvia, el David, l'Èric, també, la Maria, pinxos de xerris amb boleta de mozzarella. Salmó fumat, també, molta gent que posa salmó fumat.
Sí, amb bou filat per sobre, de tallet.
La Maria del Mar, atenció, hummus d'albergini amb nachos. Aquí comença a pujar una mica
els hummus,
l'elaboració.
És inacabable, és meravellós.
El Jordi diu, el David, daus de formatge arrebossats amb marmelada de fruits vermell. Ah. El Jordi farà patates braves cruixents amb allioli. La Marta fa tartaletes de diferents gustos a casa, salmó, tonyina, gambeta, foie, formatge... La Clàudia diu que nosaltres sempre fem torradetes de xapata amb una mica de mantega i salmó fumat.
És bo perquè
per
la xapata no remulla tant.
És veritat.
I l'Àngels, per acabar, si voleu, fa una cosa bastant elaborada també, que són pebrots del piquillo farcits de bacallà.
Mare de Déu, sí que en sabeu de cuinar, costa, audiència, tu, quina enveja. Ha de parellada un número de l'1 al 103.
Però què dius, 103 persones?
Increïble. Demano disculpes també a la gent que ha participat.
Que no hem pogut llegir, clar. Entreu al sorteig, eh?
Sí, evidentment.
Saps quin número diré?
Vinga, va.
43.
Oh, 43. Que és punyetera. La meva edat.
Una cosa que no sé si es pot explicar, fent. Però 43.
43 anys.
La Mireia és el número 43, que a casa seva l'aperitiu que fan és paté de ceps.
Oh, paté de ceps. Mireia, t'emportes un xec de 100 euros a bescanviar qualsevol mercat de Barcelona. Gentilesa de mercats de Barcelona. De parellada, adéu, eh?
Adéu, passeu molt bon Nadal.
Bones festes!
Cuideu-vos molt, mengeu força i estimeu-vos.
Ferran Domènech, gràcies, estimat.
Salut, adéu.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada l'Ester Vallès amb els veïns del costat. Prospero
año y felicidad. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar, hi troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Torna al Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès per tancar l'any a ritme de valsos i polques vianesos, així com d'altres festes musicals.
Dissabte 21 de desembre al Palau de la Música Catalana i gira de concerts per Terrassa, Lleida, Girona, Rubí, Puigcerdà, Reus, Santa Cristina d'Aro, Sabadell, Vic i Sant Boi de Llobregat.
Entrades a osvallès.com.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 42a temporada BBVA de dansa.
Antonio Najarro, Albejar Balé i Carmina Burana entre les 16 propostes úniques per omplir l'any d'emocions.
Aquest Nadal, regala dansa.
Entrades a lafactcultural.cat.
Aquest Nadal porta la diversió a un altre nivell.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola més potent de Sony al Corte Inglés,
on sempre trobes l'última en tecnologia amb ofertes molt especials.
Ara PlayStation 5 Pro per 799,90 €, amb un segon comandament de regal per gaudir en companyia.
Només fins al 24 de desembre al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja al nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Vols saber de veritat què és la màgia de Nadal? És ser exactament tal com ets, però que la teva família et vulgui al seu costat, encara que siguis un gran torracollons.
Sort que torna el doctor Martin. Especial el doctor Martin. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Gràcies, per ara ja hem acabat.
I a partir de dilluns, cada tarda, descobreix quins van ser els seus primers pacients.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen 3 minutets de 6:45 de la tarda.
Els veïns del costat.
Esther Vallès, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A qui ens presentes avui, en aquest Veïns del Costat? Jo diria que una de les seccions amb més entitat del programa.
Doncs moltes gràcies per la FALAC. Mira, avui tenim la història de l'autor del Petit Príncep, Antoine Saint-Exupéry. Oh! El Petit Príncep és dels llibres, de les obres literàries més llegides al món. És el tercer.
El tercer més llegit del món.
Sí, primer va la Bíblia, després el Quixot i després el Petit Príncep. Imagineu-vos
que l'1 i el 2 hi hagi la Bíblia i el Quixot, hauries d'entendre't com el primer.
Però per què en parlem avui? Doncs perquè hi ha una dada molt curiosa, si més no sorprenent, que és que l'autor del Petit Príncep va tenir un aterratge forçós fa gairebé 30 anys a l'Hospitalet de l'Infant.
Paris-Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de honte.
Dilluns, 4 de la tarda, l'Hospitalet de Llobregat.
Alfons Tejero, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Alfons Tejero, 60 anys, divulgador històric.
Escolta, estàvem ara parlant a fora de micròfons de tota aquesta història. El creador de l'autor del Petit Príncep, qui era ell? Quina és la seva història?
Antoine de Saint-Exupéry, tothom el coneix com a escriptor, però ell tenia dues grans passions, que era la literatura i l'aviació. Ell sempre va voler ser pilot d'avió. Va néixer l'any 1900, va morir al 44, però quan tenia 26 anys va voler fer realitat la seva passió. Es va treure el títol de pilot d'aviació i l'any 26 va començar a treballar a una companyia aèria que es deia la Lateco Air. Els avions que havia a l'any 26 eren, jo diria, de fireta. El primer avió amb el que va volar Antoine de Saint-Exupéry era un avió que havia una persona, un passatger, i les saques amb el correu. I ell feia aquesta línia, sortia de Toulouse, a Barcelona recarregava el combustible, deixava correu, agafava correu i continuava fins a Alacant, que era la següent estada.
Baixava fins al sud.
Sí, direcció sud.
Em flipa aquest vincle, eh?
Clar. Aquest que heu sentit, anem a pams, és l'Alfons Tejero. L'Alfons és de l'Hospitalet de l'Infant de tota la vida. Ell és empresari, no és historiador, és divulgador històric, però el que li flipa és la història. Llavors, de fet, és la persona que fa 2 anys, l'any 2022, es va encarregar de fer una mica de Carles Porta i va aixecar tots els telèfons possibles quan es va assabentar que l'autor del Petit Príncep havia tingut una aterratge d'emergència aquí a l'Hospitalet de l'Infant. Llavors, va reconstruir tot aquest periple fins que llavors era indocumentat, i tal i com ell diu, Antoine Saint-Exupéry no només va ser escriptor, sinó que la seva gran passió era l'aviació. Llavors, tal i com explica l'Alfons, no pilotava aquests avions comercials, sinó d'aquells que portaven el correu postal d'una punta.
Un avió una miqueta més petitó, no?
Sí, un avió de palla, com diu ell. Llavors, l'autor va començar a fer l'any 1926, amb 26 anys justos, perquè ell era el nascut al 1900, i amb aquesta dèria va anar pilotant, fins que uns anys després, passats els anys 30, va viure l'episodi que el connecta amb Catalunya.
Una d'aquestes va arribar aquí a l'Hospitalet de l'Infant i es va trobar amb una ventada de caldeu. Quan sentiu a les notícies que diuen fa vent els dos extrems de Catalunya, és a Girona i és a l'Hospitalet de l'Infant. Un vent de caldeu, no? I amb una d'aquestes passa l'avió del senyor Antoine de Saint-Exupéry i pum, li fot una ventada i l'obliga a aterrar. I aterra com pot i amb una platja d'aquí d'aigua. Però no sabem ni quin avió portava, ni a quina platja es va aturar, ni no sabíem ni l'any, no? Perquè diu els anys 30. Bueno, els anys 30, però no sabem ni la data i sabíem molt poques coses. Jo m'hi vaig capficar quan vaig... Bueno, aquestes memòries s'han anat publicant periòdicament, han sortit alguna vegada més, però m'hi vaig capficar en intentar ficar blanc sobre negre sobre aquesta història de l'Antoine de Saint-Exupéry. Intenta saber exactament quin any va estar aquí, què va fer, on va anar...
Una dèria esteva?
Sí, clar, exactament, clar. L'Alfons va començar a investigar quina platja va aterrar, quin any, quina fonda van menjar, quant de temps van estar a Catalunya... Ara m'ho preguntaves tu, Carot, es va matar amb aquest...
Clar, es va matar o no?
No va ser un accident ben bé, va ser un aterratge amb una platja d'allà de l'Hospitalet de l'Infant. I és en aquell moment, en el 2022, en què l'Alfons Tejero accepta el repte sense saber-ho d'intentar trobar respostes. El primer que fa és recuperar la publicació de la persona que el va connectar amb aquesta història i que la narrava en primera persona al diari, que és Francisco Merelo, i es llegeix tota la premsa de l'època dels anys 30. Llavors, aquí arriba la primera decepció, que és que cap diari deixava constància del fet.
I com investiga? Com
clar,
ho troba?
Com ho troba? L'Alfons truca a tothom, a la persona encarregada d'accidents de correus aeri, fonts directes de França, membres de la companyia de vol francesa amb el que volava l'autor del Petit Príncep. A cap d'ells els hi consta cap registre.
Carai.
Quin és el punt d'inflexió?
El punt d'inflexió va ser la biografia d'Antoine de Saint-Exupéry. M'ho va aclarir tot. Vull dir, pot ser que el més fàcil a última hora va ser saber l'any. Perquè vaig començar a estudiar la biografia en base a intentar lligar-la amb el que sabíem de la memòria oral. La memòria oral ens va dir, va aterrar a l'Hospitalet en una platja i anava el pilot, que era ell, el seu copilot, anava un mecànic, un treballador de la posta francesa, que era la del correu, i dos passatgers, que eren dos jueus d'Alger. Això fa que són sis persones.
Sí.
Si eren sis persones, queden descartats la primera època on Saint-Exupéry portava avions de dos. I el primer va ser buscar en quin moment aquest senyor portava avions que capiguessin sis persones. I ja t'ho marcava, ja anem bé, anem pels anys 30.
Clar.
Investigació.
No, és que clar, ara sí, troben que el febrer del 1932 Saint-Exupéry necessita diners, torna a treballar cobrint les línies que van entre Marsella i Tànger i vol saber què va fer aquell dia que va aterrar a l'Hospitalet de l'Infant.
Home, per favor.
Escoltem-ho.
Quan tu tanques aquesta investigació, publiques un article al Diari de Tarragona. Què hi reculls allà?
Allà hi recullo tot el que va fer aquell dia.
Què va fer?
Ell va fer, ostres, es troba al mig d'una platja, i només hi ha dues platges, que pugui aterrar un avió d'aquestes capacitats. Pensa que té, de punta a punta d'una ala, té 19 metres i mig. Un cop sabem que ell va trucar, ell devia venir aquí a l'Hospitalet amb la Guàrdia Civil. El va recollir la Guàrdia Civil i el van assistir. Venen de Tarragona, quan dona l'avís de que hi ha un súbdit francès que s'ha quedat amb un avió tirat en una platja, diu, hòstia, ell demana, escolta, estic a Espanya, estic fora del meu país. I després venen a l'Hospitalet i se'n van a dinar perquè se li havien passat les hores i havien de dinar alguna cosa. I localitzem el lloc on ell va trucar per telèfon i on van dinar. Sabem que van dinar, també. Es van menjar un suquet d'escamarlans.
Sí, saps inclús el
sí,
que va dinar.
Molt
I
xulo.
Saps el lloc?
Sí, exactament.
Encara
sí.
Existeix?
Sí, sí, sí.
I després de dinar, què passa?
Després de dinar, ells tornen a l'avió. Ells, clar, tampoc podien deixar allà l'avió abandonat, no? I el dia següent, a primera hora del matí, doncs ells agafen el seu avió i marxen cap a Alacant i tornen a despegar una altra vegada.
I ha tornat... Teniu constància de que tornés algun dia a l'Hospitalet de l'Infant?
No em consta.
Clar, ara, a l'Hospitalet de l'Infant hi tenen un monument en una de les platges del Petit Príncep.
Ostres.
És a dir, tota la gent que vagi a l'Hospitalet de l'Infant, sisplau, aneu al Passeig Marítim i trobareu la bola del món amb el Petit Príncep que ho explica. Clar.
I ve d'aquí la història, no us penseu que és random.
No, van alçar l'any 2022, després de l'article de l'Alfons Tejero al Diari de Tarragona, on hi recull totes les dades.
Som a la sintonia de Catalunya Ràdio, som els de la tarda, i si ens preguntéssim quantes coses han passat al nostre territori que no sabem, segurament al·lucinaríem. Avui l'Ester Vallès ens porta una d'aquelles anècdotes que és digna de ser explicada. L'autor del Petit Príncep va fer un aterratge d'emergència a l'Hospitalet de l'Infant als anys 30, i avui en dia encara n'estem traient l'entrellat.
Sí, d'entre tota aquesta història que ara hem explicat, la pregunta que ens fem ara només és una, que és la relació d'ell amb la seva obra.
Quan publica el Petit Príncep?
Ell publica el 43.
I després, al cap d'un any, es mor.
Mor el 44, exacte. Saint-Exupéry no va poder gaudir del seu èxit. I, a més, quan va publicar l'any 43 el llibre, li van dir, ostres, això, no sé, només s'han venut 30.000 exemplars. Vull dir que era una cosa molt... Que ell va dir, ostres, quan va morir no havia acabat de disfrutar del Petit Príncep. Era un llibre que van dir, ostres, no sé com funcionarà això.
El 43 publica el Petit Príncep. De què mor el 44?
Ell, el 44, mor amb un accident d'aviació. Bueno, de fet, desapareix amb un accident d'aviació. Ho he repetit moltes vegades, però la seva passió era l'aviació. I quan va arribar la Segona Guerra Mundial, ell volia pilotar els avions de guerra i li van dir, mira, xato, Està molt bé, però ja tens 44 anys. I ell, doncs, bueno, finalment el van deixar com a pilot de reconeixement. I al seu últim vol, ell va fer un reconeixement... els alemanys estaven preparant un desembarcament. Quan va arribar a l'alçada de Marsella, pam, desapareix totalment.
Aquí hi ha dues coses que em semblen remarcables. La primera, l'autor del Petit Príncep mai va poder gaudir del seu èxit. Va morir un any després de publicar la seva obra. I la segona, la seva mort ha estat fins fa pocs anys una incògnita total. En un viatge a Marsella, l'avió desapareix totalment. Seguim amb la història.
Va desaparèixer en ple vol. Es va esfumar l'avió. Mai més se va tornar a saber. Fins fa poc temps que es va poder treure l'entrellat d'això.
I quin és l'entrellat?
Hi ha diverses teories, eh? Una que es va suïcidar, això es diu, és públic. Una altra que hi va tenir un fallo de motor, li va fallar el motor i pim-pam. Tantes vegades li havia passat això, però el que passa que aquesta vegada va caure a l'aigua, devia caure a l'aigua. I fa no gaire temps, un pilot alemany va reconèixer que l'havia abatut. Va dir, jo vaig veure aquell avió de reconeixement, el vaig abatre, i es va penedir tota la vegada quan va ser conscient de la persona que havia matat, no?
Quan va sortir aquesta declaració?
Fa no gaires anys. No recordo exactament, però no fa molts anys.
Aquesta és la versió més acurada, més definitiva, que és que el va abatre un alemany.
Exacte.
Què?
Fortíssim.
Al·lucines. O sigui, se'n va amb una missió de reconeixement a la Segona Guerra Mundial i l'abat un alemany. Les teories han estat moltes, però segons l'Alfons, aquesta és la més clara, que fins ara, fa molts pocs anys, no s'ha sabut. De fet, l'Alfons diu una cosa que té molta raó, que és que les obres literàries són del que els autors veuen, escolten, respiren i senten. Quines referències hi ha de la seva història amb el Petit Príncep?
Es relaciona, sempre s'han buscat, la relació de Saint-Exupéry, de l'autor, amb el Petit Príncep. El que sí que s'ha dit sempre, que a pesar de que s'ha venut com un llibre de literatura infantil, no és un llibre de literatura infantil, però que ha funcionat molt com a literatura infantil, i sempre s'ha buscat la relació. Saint-Exupéry era un home que va viure molt la vida, molt intensament. Era un vivant francès, no? Li agradava tot, la vida, li agradava molt disfrutar de la vida. Era un home que li agradava disfrutar, va tenir moltes relacions amb moltes dones, es deia que era un home una miqueta infidel, a pesar de que es va cansar l'última dona, es deia Consuelo, li va ser infidel moltes vegades, això li portava molt de cap, vull dir que la part dels amoríos i tot això li portava una miqueta de cap. I es parla de que la rosa que surt tantes vegades al Petit Príncep, doncs era la seva dona. Ell era una persona d'origen aristocràtic, era una família rica. Va fer una miqueta com el Petit Príncep, és sortir de la zona seva, del seu petit planeta, de la zona vida aristocràtica i còmoda que podia haver viscut, i se'n va anar a jugar-se la vida, se'n va anar a última hora, va morir a la guerra voluntàriament, perquè és que no tenia necessitat.
Doncs mira, aquesta és la seva història. Tal com deia el Petit Príncep, el que fa bonic un desert és que en algun lloc amaga un pou. Vols que
obrim el sobre, nena, obrim el sobre.
A veure què ens diu l'Alfons, va.
Diu, el Petit Príncep deia, quan el misteri és massa impressionant, no t'atreveixes a desobeir. Atrevim-nos.
Doncs mira, atrevim-nos.
Tots plegats. Esther Vallès i els teus veïns del costat, gràcies.
Gràcies a tu.
Va, fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Anna Priscila Magrinyà, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, vos?
Doncs mira, té relació el que vinc a proposar-vos avui amb el que estava comentant una mica l'Ester, perquè us vinc a parlar d'una persona que li va agradar molt el Petit Príncep i em va fer una molt bona crítica en el seu moment.
Què m'estàs dient?
Però no ens avancem als esdeveniments. Són dates nadalenques.
Ai, sí.
Són dates de festa,
ja
de joia.
Nadal.
I estem pensant en a veure el tió, que picarem fort, a veure què cagarà. I estem pensant en fer la llista dels regals pels reis, a veure algun joc de taula, potser ens poden portar algun llibre, alguna pel·lícula familiar, alguna cosa que soni una miqueta com això, potser.
Supercalifragilisticexpialidosos. M'agrada. Com m'agrada.
Jo m'hauria d'aprendre en català. clar, que jo no me la sé en català. Jo me la sé, clar, jo veia la pel·lícula de Disney...
Som de l'època que era doblada al castellà.
Sí, sí.
Hem de tornar a revisionar.
Per tornar a aprendre aquesta cançó, que era difícil. Hosti, tu.
Mare meva.
En Salvador Escamilla, que va doblar el personatge d'en Bert a Mary Poppins a la pel·lícula de l'any 64, quan cantava, de les Coreixamanelles. Però no, no us vull parlar de l'Escamilla. Potser us vull parlar d'aquesta veu. És l'Escamilla en castellà i és la Teresa Heras, cantant, que va doblar Julie Andrews a Mary Poppins i Somriures i Llàgrimes, que és la mare de Macaco. Sí,
la
sí,
Maria
sí.
Teresa Heras és la mare de Macaco?
Sí, 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 que va fer Mary Poppins cantant. Però sí que us vull parlar, evidentment, d'alguna cosa relacionada amb Mary Poppins, perquè si no, per què coi us poso aquestes...
tota aquesta prèvia?
perquè m'agraden aquestes
sí.
cançons.
Perquè sí.
Perquè fan Nadal. És una pinícola que fa Nadal, sí. Mary Poppins. Us vull parlar de l'escriptora dels llibres de Mary Poppins, l'australiana Helen Lyndon Goff, que es va posar el nom de ploma Pamela Lyndon Travers, però ella li agradava, com J.K. Rowling, doncs posar les inicials, i era P.L. Travers, P.L. Travers. Va escriure un total de 8 llibres protagonitzats per aquesta mainadera amb el paraigua amb cap de lloro i una bossa sense fons.
Qui pogués tenir aquesta bossa, eh?
Aquesta bossa, com la butxaca... Mira, ves que Doraemon potser es van inspirar
en
la bossa de Mary Poppins. El primer llibre es va publicar el 1934 i el darrer el 1988, vull dir que va tenir Mary Poppins per estona. Travers va fer d'actriu, de periodista, evidentment escriptora, i no ho va tenir fàcil, Els seus primers anys van ser complicats, amb un pare alcohòlic que va morir quan ella tenia 7 anys, i una mare amb algun altre intent de suïcidi. Travers no va tenir, doncs, això, una infantesa gaire fàcil. Ella mateixa va dir, diguéssim que no seria la persona més alegre del món, i va deixar escrit que tots els llibres feliços estan basats en històries tristes i que encara que en els adults sigui una gerra i en els nens un didal, la tassa de penes sempre està plena.
Ostres, tu!
Aquesta senyora que feia els llibres per nens.
Collona, no? Ara m'ha deixat molt trista.
Bueno, doncs espera't. Als 10 anys comença a fer d'actriu en obres professionals, ja, i d'adolescent, doncs fa gires amb una companyia que interpreta Shakespeare. També va fer de ballarina, també va escriure poesia. I amb 25 anys es va traslladar a Londres amb 5 lliures a la butxaca, o això... És el que deia l'obituari del The New York Times quan va morir Travers, que queda molt bé això, dir, solo tenia 5 llibres, no ho sé si només tenia 5 llibres a la butxaca.
Només 5 llibres a la butxaca.
En tot cas, devia arribar força, força pelada. Allà a Londres fa amistat amb poetes i entra en el món del misticisme. Però alegrem una miqueta la situació amb una miqueta més d'Escamilla.
És com un dia de maig, de tan alegre com vaig, fins que crec que puc volar.
Veus, això és més alegre, ja, Amb 35 anys, es troba que un dia... Travers, que ha fet de tot, és periodista, és escriptor, és poeta, bla, 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 bla. Diu, he d'entretenir dos xiquets. I ara jo, com entretinc aquests dos xiquets? I s'inventa la història d'una tal Mary Poppins. Diu, institutriu de cabells foscos i galtes enrojolades, arriba amb la seva bossa i el paraigües amb cap de lloro el número 17 de Cherry Tree Lane per tenir cura de la gent i en Michael Banks i els seus germans. El llibre, doncs...
No el recordo, els germans?
No, perquè la pel·lícula només hi ha la gent i en Michael. Quan no està ocupada governant amb mà de ferro els xiquets o admirant el seu propi reflex en un aparador, baixa les escales per la barana i celebra les festes de te al sostre de les cases. Vols sentir la veu de Travers?
Per favor, a veure quina veu.
Hi ha una senyora ja de certa edat.
My sister says it happened as a child. One of my childhood books... which I still have, has the name M. Poppins.
Ara està dient, Diu, la meva germana deia que en un dels meus llibres doncs jo havia escrit jo o algú havia escrit M. Poppins i després vaig recuperar el nom. Què et sembla, la veu?
Hi ha senyora més britànica que aquesta? És més britànica que les galetes de te, Oh my gosh!
Ja si veus la imatge, perquè...
Mare meva!
Hi ha entrevistes de la BBC que es pot veure la seva imatge. Ella escriu la primera història pensant que ningú li publicarà. Diu, escolta'm, jo ho vaig escriure per mi mateixa i per entretenir els xiquets aquests, però, escolta'm, sí que va interessar la història i va recórrer món, perquè al cap d'uns anys es publica el primer llibre de Mary Poppins, el 34, com deien, perdoneu, al cap d'un temps... Arriba el llibre de Mary Poppins a les mans d'una nena que es diu Diane, i si tu em dius, bueno, Diana... Però aquesta nena de cognom es deia Disney. Home, aleshores, les coses canvien, perquè a la Diane li pot demanar a son pare, papa, per favor, fes una pel·lícula d'aquest llibre, que és el meu llibre més estimat. En Walt trigarà un temps en aconseguir fer la pel·lícula. Quant de temps? Ara ho diem. Con un poco de azúcar. Doncs triga més de 20 anys en convèncer Travers que cedeixi els drets d'autor per fer la pel·lícula.
Favor,
i la va convèncer perquè va arribar un moment que aquesta senyora necessitava els calés. No va ser una relació fàcil. Ella no volia que en fessin cap pel·lícula perquè no volia que tergiversessin la seva obra. I si heu vist Saving Mr. Banks amb l'Emma Thompson i en Tom Hanks, sabreu que a Travers no li va agradar gens la pel·lícula. Coses que odiava d'aquest Mary Poppins. La seqüència animada, La casa dels Banks. Mary Poppins era massa guapa pel seu gust, odiava les cançons i Dick Van Dyke no el suportava.
No li agradava res.
No li agradava res. El que li va agradar són els dinerets que li va reportar.
Quan?
Jo no ho sé, ara,
diners,
però va poder viure de la pel·lícula molt tranquil·lament.
Això s'explica a Saving Mr. Banks, no?
Sí,
amb l'Emma Thompson i el Tom Hanks. Anna Priscila Magrinyà, moltes gràcies, estimada.
Hola, que vagi bé.
Ens sentim la setmana que ve. Ja ha passat Nadal, eh?
Bon
Nadal, bones festes. Nosaltres us deixem amb el Tot Costa, que analitzen el partit d'ahir del femení. Tornem demà a partir de les 4 i fins les 7. Adeu, família, cuideu-vos i no us refredeu com jo. Adeu, adeu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè...
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu bo.
Caprabo, amor etern als preus bons. Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal. Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ històric Reluí, el circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preus bons.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit, Carlos Cuevas i Noemí Galera.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Ofertassa de Nadal a Caprabo.
És d'amor? És d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € al quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sants i sempre al teu costat. Aquestes festes i tot l'any, als mercats et desitgem salut i bons aliments.
Coneixes les novetats de l'ordenança de circulació a Barcelona? A partir de l'1 de febrer, els patinets i les bicicletes no podran circular per les voreres i el casc serà obligatori per a les persones usuàries del patinet elèctric, amb sancions de fins a 500 euros. Per una mobilitat més segura, consulta tots els canvis i les sancions al web mobilitat.barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Convertim l'altre barri en un temple de la ruta del bacalao amb l'escriptora Laia Vinyes, que acaba de publicar Aquí baix.
Cada dia me dono més compte de tot lo que no podré llegir o de tot lo que no podré aprendre a través dels llibres, que és una cosa que m'encanta moltíssim.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Nadal és llevar-te cridant. Per què han passat els Reis? És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el bercer. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.